ens conformem amb el fet de competir.
No, sí, és el que ha dit el Paco, ens conformem amb passar-nos-ho bé veient el partit. I ens ho vam passar bé bastants minuts.
Pues com ens ho passem igual de bé a San Siro, com diu ell, ens quedarem fora de quarts de final.
No, però és veritat. Mira, per exemple, el Barça, el 2-8, tu mira l'equip que té.
No t'ho passes bé aquell dia.
No, però quin equip té?
No, les estrelles, sí.
Brutal.
Messi,
és
Suárez,
un equipàs.
A més, vaques sagrades.
Porten jugant molts anys junts, que dius, tenen la mecànica i ho saben. I et passen per sobre. És a dir, que un equip ple de cracs, ple d'estrelles, i en teoria conjuntat, que, bueno, sabien a què jugaven, a més, jo crec que van tirar d'autogestió en aquella època, però estava el senyor Setién.
Però tots sabem que ell proposa a la pandèmia fer un estatge, diuen que no, arriben amb baixos de forma,
hi ha uns condicionants... Que amb Koeman t'han donat pel sac, però és que amb Setién t'han donat pel sac, no has guanyat mai a Múnich, has anat amb Messi, has anat amb Pep, has anat amb molta gent, i a Múnich no has guanyat mai. I has anat ara amb una plantilla... boníssima, boníssima.
O sigui, una de les 5
o sigui, és una plantilla que és tremenda. O sigui, tu dius, ha estat tot doblat
i de la qualitat,
tret la posició del pivot.
Que la plantilla sigui molt bona, un moment, crec que potser la plantilla, evidentment, per noms és molt bona, però compta amb els estats de forma. Perquè comentava ara el tema, els canvis no canvien el partit. Realment no tenen un efecte positiu en el partit. Però és que el moment de forma de Ferran Torres, d'Ansu Fati, de De Jong també l'afegiria, no és l'òptim. Per tant, tu pots tenir com a noms grans noms, però l'estat de forma influeix més.
Un company meu ahir deia una cosa, que és el Barça ahir es vam quedar tots una mica, sí, hem recuperat l'autoestima, però al final jo em vaig anar empipat perquè dic, collons tu, hòstia,
ocasió perduda.
Clar, ocasió perduda, perquè no et dic que guanyes, però empates, reacciones al 2-0 i fas un 2-2 i te'n vas amb bones sensacions i amb un resultat que t'aguanta. I jo crec que ja, psicològicament fins i tot, gairebé li dones la volta, ¿vale? A tot lo malament que ho has passat. Però un company em deia, escolta'm, ara estem començant. Ara això portem 4 o 5 partits. El Barça s'ha de rodar, el Barça s'ha de conèixer, s'ha de reconèixer, d'agafar... Aquests jugadors s'han d'ensemblar. Escolta, vés a saber si els que estem bé a l'abril... o al març, o al febrer...
No, que potser et serveix de lliçó. Et serveix de lliçó.
Però el problema és que el
Barça de
Luis
Enrique va començar molt malament i es va conjuntar...
Veure, les
però el futbol no igual... espera en la Champions. Lo vimos la temporada pasada, ya lo vimos. Tienes otro tropiezo y puedes volver a cara a Europa League.
Home, clar, evidentment.
És que
si
tornes
a l'Europa League... D'aquí
3 setmanes no ens agradem tant, de veritat. No ens agradem tant. I pillem els partits com fan altres equips. Perquè és que necessitem punts per classificar-nos.
Jo estic convençudíssim que el Barça guanyarà el doble duel que ve ara amb l'Inter i estarà classificat a la jornada 4. Vinga. I és més, el Barça lluitarà a la jornada 5 amb el Bayern al Camp Nou per ser primer.
És veritat,
amb
és veritat que aquest gran Barça també ha sigut molt dependent del Lewandowski, que estava en un moment excepcional. Va arribar i tot que ho tocava era or. Jo crec que aquest home ahir va patir.
És que li afecta una mica.
Jo crec que li afecta.
Sí. Sí. Hay una
que
cosa...
Que és inevitable que li afecti.
Hay una cosa,
els seus companys, el seu públic.
No
és
humà. Perdona, Paco.
I falla les dues primeres. I llavors ja li afecta una mica més.
I un tio
més.
Que sempre, ara ho havia tirat tot entre pals. Després el porter la treia, on anava el pal, però ho tirava tot entre pals. Ostres, ahir la té davant del porter.
La primera és...
Però és que ahir vam veure que no és extraterrestre, que ens ho estava semblant. Ahir veus, no, és extraterrestre. Evidentment, li pot afectar nervis, pressió, i és extraterrestre, no és extraterrestre en el sentit que també les falla. I ahir era el dia més normal per fallar-les.
Era un factor anímico, claro. Solo una cosa, sí. Cuando estaba allí en el campo, lo que sí que me di cuenta es que el estadio lo recibió como si fuera un don nadie. O sea, sí. O sea, hubo aplausos, pero como si tú aplaudes aquí a Sánchez Querro en el Camp Nou.
Diferencia, vos sí.
Bueno, aplausos, pero unos aplausos. Creo como si el Camp Nou en la despedida de Sánchez Querro se pone a aplaudir. No del claro, señor que ha sido el segundo máximo goleador histórico del Bayern.
Pero yo creo que.
Pero y él lo notó.
Al Camp Nou, que se habría fet si marcha.
No, chulet.
Y es un dels deures.
Yo
creo que aquest és un dels deures més importants que té Xavi, i és que la dependència de Lewandowski s'ha d'enfablir, no pot ser que depenguem de Lewandowski. Les grans èpoques del Barça de Messi ha coincidit amb escuders molt productius, amb Villa, amb Pedri, amb Neymar,
i el Madrid és el que té ara mateix
amb Luis Suárez. Els escuders del millor Messi eren grans productors de gols. En aquest moment, tant Rafinha com Dembélé no són productors de gols. I aquesta és una de les assignatures que jo crec que Xavi hauria
amb,
de vigilar.
Només amb els gols de Lewandowski. No faràs.
No té alcança, que diria l'altre.
Ah,
no,
és que el que em referia abans, amb aquests jugadors que estan en baixa forma, és que la plantilla del Barça, abans dèiem, no? Potser de les 5 millors del món, millor que la del Madrid.
Jo crec que en aquest moment són les 5 més potents d'Europa.
No, l'altre dia Puyol va dir que, o sigui, que era la millor plantilla, tothom està d'acord amb això... Però és que tu, perquè tu penses que els teus, que Rodrigo o que Valverde no són millors que Rafinha, sí, que Dembélé, però clar, que mirem l'estat de forma, mirem l'estat de forma de Vinícius, de Rodrigo i de Valverde. Estan que se surten. Segurament són pitjors que els jugadors que tenen ara mateix el Barça titular, segurament, però el rendiment, molt millor.
Ja. També fa una pausa, digues.
No, únicament que és veritat que després hi ha el factor corrector Champions i el factor corrector, per exemple, Alfonso Davies. És a dir, o sigui, Dembélé havia jugat bé fins ara, però clar, li poses aquell tio davant...
No, però va ser Rafinha el que va tenir més bueno, però problemes vull dir, amb Davies.
L'extrem que li posis tu a Davies, l'extrem que li posis tu...
Està anul·lat, sí, clar.
Aquell tio pateix
molt.
És
una bala, és...
Clar, és una bèstia. Llavors, era un partit molt complicat, fora de casa, amb el factor ambiental pel tio que et feia els gols, i quan l'equip encara no està fet. Dit això, és veritat que ara ja has de ser potser una mica més pràctic. O has de conscienciar... Jo crec que per això el Xavi... fot canya, entre cometes, que a tu tampoc t'agradava, però jo crec que fot canya de dir, nanos, jugant també a la Champions...
Hem de guanyar.
No, és que a la Champions, una errada d'aquestes t'envia a casa. És a dir, Marcos Alonso per mi va fer un partit collonut. Ara, jo no puc separar el partit de Marcos Alonso d'una errada crucial que
t'està
volant un córner. També et diré que hi ha una marca al primer pal que se la mengen també. Dos jugadors del Barça que salten, un és Lewandowski també, i l'altre Rafinha.
Però al final qui remata sol i qui està amb ell... Sí. És Marcos, és un tio de 32 anys o 31 anys que ve de guanyar la Champions i de ser importantíssim al Chelsea. És a dir, si tu tornes a fer d'aquestes amb l'Inter i juga Lukaku i Lautaro...
Clar, és que crec que ve molt bé el tema Rafinha i Dembélé, sí. Crec que ve molt bé el que va passar ahir perquè pensàvem que eren el nou Cafú i el nou Pelé, no? Una mica...
No.
I va molt bé veure que quan al davant hi ha un equip al que tu aspires a assolir aquell nivell, potser no són tan bons. Ja. Sí, són molt bons, però no, per enfrontar-se a Cádiz...
Hem de fer una pausa, va, tira.
Acabo. I Rafinha encara, perquè manté una certa regularitat, però jo al primer quart d'hora dels partits del Barça tinc un atac d'ansietat que em dura 15 minuts, perquè Dembélé és una moneda a l'aire. Si surt cara...
Si té el dia...
Si surt cara, és una bestialitat. Ara, si surt, creu, com ahir, als 20 minuts jo el canviaré.
Totalment. Tenim per aquí el Marc Guillén, deixa'm saludar-lo abans de la pausa. Hola, Guillén.
Hola, què tal? Molt bona nit.
Ara posaràs el focus, no? Farem zoom sobre un aspecte del partit d'ahir. Crec que vols parlar d'aquests 4 minuts fatídics, no? Que te'ls has tornat a remirar.
Sí, m'he mirat tot el partit sencer al final. I sobretot, sí, em volia aturar una mica en aquesta part que tots ens va afectar molt i que jo crec que ens va influenciar molt el que ha passat al Barça els últims anys. Sempre quan veus els partits en calent, el vius molt amb la passió i amb les emocions i amb les sensacions, que després quan el veus en fred, veus altres coses.
Molt bé, doncs ara ho parlem, aquí a la tertúlia del Tudiràs. Vinga, ara tornem.
RAC 1. Fa molt que no gaudeixes del paradís blau? Tossa de Mar t'ofereix tota l'essència de la Costa Brava. Mar i muntanya, un paisatge únic, una història inspiradora d'art i cultura, tradicions, gastronomia i hospitalitat mediterrània.
Gaudeix redescobrint el paradís blau. Retroba't amb Tossa. Planifica la teva estada des de visittossa.com.
A Peugeot Turicar ara tens l'oportunitat d'aconseguir el teu nou Peugeot quilòmetre zero amb entrega immediata. Som molt a prop teu, a Sant Boi. Només de l'1 al 17 de setembre, visita'ns i aconsegueix el teu nou Peugeot des de només 199 euros al mes. Unitats limitades. Afanya't. T'esperem a Turicar. Carretera Santa Creu de Calafell 63, a Sant Boi de Llobregat.
Comencem el curs intensiu de sentir-se bé a casa. 1. Anar a Bauhaus i escollir entre totes les seves opcions d'armaris, prestatgeries, escriptoris. 2. Aconseguir que cada estança estigui perfectament ordenada. 3. Sentir-se bé tenint-ho tot al seu lloc i molt bé perquè ho has fet per un preu immillorable. Vine a Bauhaus i organitza la teva casa al millor preu.
Perdoni, però aquí ningú ha demanat sushi.
Sí, Mariona, he sigut jo. Quina gana que tinc.
Deu ser de l'esforç que fas cada dia, oi, rei?
Temps sensible a Galeries del Tresillo. Ens mengem l'IVA de tota la botiga. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Antonio Díaz, el Mago Pop, l'il·lusionista europeu més taquiller del món, torna a Barcelona per desafiar lo impossible. Aconsegueix les millors localitats abans que s'esgotin. Entrades a la venda a elmagopop.com.
Dalí, a l'Ideal Barcelona. Un viatge immersiu per la ment del geni.
Estrena mundial de la més gran exposició d'arts digitals a partir de l'obra de Salvador Dalí.
Projeccions immersives de gran format, sales interactives, hologrames i un espectacular viatge pel metavers delineant realitat virtual.
Dalí cibernètic. Entrades a idealbarcelona.com.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravitch, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
Renoi. Papi, tu a què et dediques?
Soc enginyer de cotxes híbrids. És una feina molt tècnica, vol temps, és com ara... Tu no tenies deures per fer.
Gama Renault E-Tech. Difícil d'explicar, fàcil d'entendre. Emporta't el teu Renault ara i no comencis a pagar quotes fins l'any que ve. Amb Renault Care 5. Consulta'n les condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
A les Terres de l'Ebre, festes tradicionals de la Sega de l'Arròs.
Tradició, cultura i natura.
Si voleu viure-les, no us perdeu les festes tradicionals de l'Arròs. El 17 de setembre a la Ràpita. A més, gaudeix de les seves jornades gastronòmiques. Del 16 de setembre al 2 d'octubre i el 18 de setembre viu la festa a l'Aldea.
Més info a terresdelebre.travel/festesarròs. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera. Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravitch, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Mundial de Superbike al circuit de Barcelona-Catalunya. 23, 24 i 25 de setembre. Un cap de setmana, 3 categories, 7 curses. Vine i fes una volta d'honor amb la teva moto. Acampa a peu de pista i molt més. Entrades a catsbk.com.
Super Show, Super Weekend, Super Bikes.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
el 84.640. 8-4-6-4-0.
Sèrie
16. 016.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El Zoom.
Pràcticament un quart d'una de la matinada. Vinga, ja hem activat el Zoom amb el Marc Guillén, a qui saludàvem abans de la publicitat. Marc, aquests 4 minuts, què em vols destacar en què el Barça encaixa els dos gols?
Doncs mira, d'aquests 4 minuts, d'aquests primers, si vols, 15 minuts de la segona part, que tots tenim aquesta sensació, perquè tots vivim els partits això molt a flor de pell i molt influenciat, jo crec, per on veníem. I quan veiem que el Barça encaixa un gol, i més a camp del Bayern, doncs ens espantem una mica, i a la que veiem un gol al cap de 2 minuts, doncs ens tornen a venir tots els fantasmes. Jo veient avui el partit, veient-lo tot sencer, ja et dic, i especialment fixant-me en aquests primers 15 minuts de la segona part, veig un Barça que segueix jugant igual. Igual. O sigui, sincerament, jo avui, sense me l'he posat en silenci, sense cap narrador, ningú que m'influenciés, ja sabia el resultat, ja sabia el que passava. M'he intentat analitzar el futbol fredament. Jo he vist el mateix partit. Simplement que hi ha dos gols, evidentment el gol de córner, ja ho sabem, Marcos Alonso no segueix, Ter Stegen tampoc salta, Lewandowski, que està allà lliure, podia haver-hi fet alguna cosa més, és una errada en el córner. A partir d'aquella jugada hi ha una jugada en cara a Ujo, només començar, fa una passada en llarg, bona, per això cap a Dembélé. Dembélé perdrà la pilota, una més, intenta driblar quan a sobre el seu lateral esquerre l'està desdoblant. És una errada, com tantes en el partit. El Barça d'allà no en surt esgarrapat. La següent jugada, Araujo divideix, podria fer una passada senzilla o no arriscar la passada, torna a fer una passada molt llarga cap a Dembélé i en aquest cas sí que la perd. Pedri, de fet, s'emprenya d'aquesta jugada. Això és just el minut després de que el Barça hagi encaixat l'1-0. Però després segueix jugant igual. Es segueix ben col·locat, segueix tenint un punt de pausa. Aquest Barça ha sigut molt vertical, molt ràpid. Ahir jo crec que en tot el partit es nota que és Europa, que s'ha de jugar a un ritme una mica diferent, que els extrems fan passades endarrere, que l'equip juga més juntet, que hi ha més control en el joc, i això també es nota, jo crec, que en aquesta segona part, on de sobte torna a haver-hi una jugada en la que el Barça doncs encadena uns quants errors, perquè en el 2-0 són uns quants els errors. Busquets ha saltat a pressionar, jo crec que encertadament, perquè tot l'equip està darrere, ell salta a pressionar com ho va fer Gavi tants moments del partit. El que passa és que Busquets ha sortit, Gavi li haurà de tancar la posició. Bé, doncs Dembélé i Pedri, els altres se'n van a l'esquerra pressionant la pilota, es posen en línia, els hi fan una passada, els superen a tots dos, a Dembélé i Pedri, no s'ha de pressionar mai en línia, ho fan ells, i llavors hi ha Gavi que no està tancant prou al mig centre. Hi ha una errada seva tècnicament. Marcos Alonso i Christensen podrien fer falta, aquesta falta que ahir mateix reclamava Xavi, escolta, fem una falta dura i acabem. No, és un moment per fer-ho, és veritat, són detalls que s'han de fer, i és veritat que en aquesta jugada hi ha molts errors d'aquest estil, com Araujo també, que està mal col·locat, seguint massa Müller, un error habitual en Araujo que no s'acaba de col·locar massa bé, normalment ho rectifica amb el seu potencial. Bé, aquesta jugada no es juga bé, i per tant, aquests detalls, doncs amb un equip contra el Bayern, doncs si li regales un córner, li regales una jugada d'aquestes, doncs et pot passar el que et va passar, que al final doncs et marquin dos gols i tu no els marques, però després del primer gol, al cap de 10 minuts, el Pedri ja està tirant una pilota al pal. O sigui, que crec que en general, jo mateix faig autocrítica, jo mateix aquest matí m'hagués dit doncs, que l'equip s'enfonsa i mentalment ha estat molt tou i no ha llegit bé el partit. Clar que es pot millorar, sens dubte, i en aquests detalls es dedica o radica la diferència en aquest esport, però jo veig avui el partit i no veig tota aquesta història d'alguna manera, tot aquest relat que jo mateix hagués dit, i és un relat que ve arrossegat dels últims anys, però és que aquest equip, el que hi jugava, no ha estat la majoria d'ells els últims anys. Per tant, crec que no tenen per què arrossegar tot això, simplement, doncs, escolta'm, jo veig ahir un partit en el Barça, ja és un dels grans d'Europa, fins ara tenia una gran plantilla, el PSG té una gran plantilla, però no és un gran equip. Per mi, ahir el Barça demostra ser un gran equip d'Europa. Ara, hi ha 5-8 grans equips d'Europa i només en guanya un. Doncs bé, evidentment, si fas els errors que vas fer ahir, doncs segurament no guanyaràs la Champions.
Per tant, et quedes més tranquil, no?, amb aquest gir de relat, que és molt interessant, vist un altre cop el partit. Tu creus que són errades puntuals, però que el Barça manté la mateixa línia, tot i encaixar el primer gol?
Sí, aviam, jo crec que tot s'ha de posar en context, també. És el 7è partit oficial de l'equip, sí, sí. És el 7è partit. Jo, per exemple, una de les coses que he vist en aquest Barça, que n'hem parlat aquí, és que els interiors no manaven, que el mig del camp no manava. Doncs ahir va manar. Pedri és el jugador que més pilotes toca, just després de Marcos Alonso, però que toca un munt de pilotes molt més que tota la resta. Això en bona part també perquè els davanters saben que és Europa i que no poden sempre córrer cap endavant. Els extrems no van estar inspirats, d'acord, però també moltes vegades van fer passades endarrere i van fer que l'equip estigués juntet. Jo crec que és un partit, tu el veus, i jo crec que és un partit d'equip madur. Si no, no te'n vas a Munic i els hi fas més ocasions i els hi fas i tens més la pilota. Ara, dit això, evidentment, aquests detalls, aquest saber competir amb certes coses, pues que li traiem valor a la Champions que va guanyar el Madrid, però la va guanyar gràcies a aquestes cosetes. Ho sabrà fer aquest equip? No ho sé, ho veurem, però en això radica, malauradament, la gràcia i la desgràcia d'aquest torneig, que ja sabem doncs, que és molt, més, és molt capriciós.
I del futbol en general. Lluís, què li vols afegir?
Hola, Marc, bona nit.
Bona nit.
Escolta, no, jo et volia comentar que reconeixent-te, i a més en saps molt més que jo d'aquests aspectes més tàctics,
el que
sí és cert és que els equips madurs, com dius tu, i sense fantasmes en el cap, que jo crec que sí hi havia fantasmes en el cap amb el 2-0, de que no hi pogués haver una altra vegada una desfeta més dura, és que els últims 20 minuts es genera ben poc. perquè en realitat es genera ben poc. No vam veure un equip amb visions que es volca amb la porteria contrària per intentar solucionar el partit sense por que et fiquin un tercer gol, perquè al final el que has d'intentar és treure punts de l'Allianz Arena, no t'ho sembla?
Sí, no, això és veritat. És veritat que jo crec que els canvis doncs, no acaben d'ajudar a canviar el guió de partit. Ara, també crec que és això, que és ser molt, molt ambiciós pensar que podem anar a l'Allianz Arena i dominar-los clarament la primera part i tancar-los els últims 15-20 minuts i realment, no sé, acular-los i cosir-los a ocasions. És veritat, aquest equip no s'ha fet encara prou fort, ells miren la samarreta i no veuen la samarreta del campió en els últims 5, 7 o 8 anys. Tu et poses la del Bayern i estàs a l'Allianz Arena i jo crec que això t'ajuda. La del Barça, doncs, encara, evidentment, ara mateix no pesa tant. I els canvis, és veritat, ho he comentat aquí, doncs no van ajudar a donar-li aquest plus i és una de les coses que el Barça haurà de créixer. Té plantilla i té banqueta com per fer-ho. Sí, és una de les coses que el Barça... Sens dubte que podria millorar i que millorarà aquest autoestima i aquest creure en ells mateixos quan comencin a guanyar partits d'aquests i ahir doncs no va ser l'oportunitat.
Dissabte més, contra l'Elge, 4:45 de la tarda al Camp Nou. Marc, moltíssimes gràcies.
A tu.
Una abraçada. Adéu, Marc.
Abraçada.
Adéu-siau. Madrid, Damià López, hola, bona nit.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Des del Santiago Bernabéu, padre Damián... les calles.
El talismà.
Passió de l'Havana. Passió de l'Havana.
Talismà darrerament.
Sí, home, ara exactament a l'esplanada del Bernabéu que hem de sortir i la gent treballant.
Quin anunci hi ha en el meu edifici? Hi ha alguna cosa?
Hi ha la lona o no?
Bueno, home, no, ara no hi ha anuncis. Ara bàsicament hi ha moltes lones que estan cobrint per les obres, eh? No, sí. Direcció cap a aquest carrer, direcció cap a l'altre. Ara mateix això és un estadi que ningú diria que és de primera divisió, perquè no hi ha ascensor, la gespa realment fa paneta, sí. I ara, com et dic,
ara com et dic,
la gent, els operaris, t'ho dic en sèrio, comencen a treballar de nit, comencen a treballar perquè és que van a contrarrellotge, i a més ara aprofitaran que el Madrid, com que ja no juga aquest cap de setmana, ja no juga a casa i ja aturà seleccions, doncs ara tenen un bon tram per anar accelerant aquestes obres, perquè no oblidem que tot i el que hem vist de la gespa i que el camp està a mig fer, almenys aparentment, tot i que en alguns aspectes van molt avançats, ells volen ja inaugurar-lo d'aquí un any, per la temporada que ve.
A veure si ho aconsegueixen. El talismà s'està afinant, jo sempre ho dic, tingueu fe. Avui fins al minut 80 anava bé. I diumenge Damià López tornarà al Wanda Metropolitano, al derbi madrileny, diumenge. I a veure si està afinant.
Porta anys afinant-se,
No, perdona.
Jo confiava molt històricament, però porta una ratxeta...
Hat-trick de Morata,
Té grans nits.
L'any 1898 Espanya va perdre Cuba, Puerto Rico i Filipines i vam aconseguir que el Madrid perdés una lliga.
Imagina't.
Sí.
Damià, què s'ha dit d'aquesta victòria 2-0 contra el Leipzig?
Doncs bé, doncs s'ha parlat de potser dels minuts més espessos del Madrid aquesta temporada. Els primers 80 minuts s'ha vist no dominat del tot pel Leipzig, perquè el partit ha estat de domini altern, però sí que és veritat que l'equip alemany, de les botes de Forsberg, de Timo Werner, que ha fet un molt bon partit, i d'Nkunku, doncs ha tingut força arribades, ha tingut força ocasions, vaja, res que no haguem vist altres vegades. El rival, en aquest cas el Leipzig, ha fet un bon partit, ha deixat bona imatge, però al final el Madrid ha estat més contundent, però sí que aquella sensació que el Madrid es mostrava avui força contemporitzador, que en algun cas feia la sensació que reservava energies, que potser pel fet que la temporada és llarga, que comença a haver-hi lesions, etc. I se li ha preguntat a Ancelotti, i el tècnic ha estat sincer, ha dit que en aquest tram de temporada el seu equip tampoc li pot demanar meravelles.
Creo que es un momento de la temporada donde no puedo pedir a los jugadores de jugar el fútbol fantástico. Le pido de jugar un fútbol inteligente para en la manera más sencilla para ganar los partidos.
Doncs no ho pot dir més clar, Carlo Ancelotti, en tot cas és l'entrenador de l'únic equip que ha guanyat tots els partits oficials aquesta temporada. 5 a la Lliga, 2 a la Champions, més la Supercopa d'Europa, ha guanyat tots els partits, però sí que és veritat que en alguns moments al Madrid sembla que li falti benzina. Bé, l'altre tema és el de la gespa. Aquí no li volen donar massa importància, posen moltes excuses, diuen que és una gespa que s'ha d'adaptar. De fet, Butragueño avui, mig fent ironia, ja no sap si parla seriosament o no, ha dit que aquesta gespa ve d'Extremadura i que s'ha d'adaptar. No sé, a mi m'ha fet la sensació, Aleix, que això ho diu segons qui i haurien caigut, vaja, pals per tot arreu, però com que ho ha dit Butragueño no ha passat res, però Thibaut Courtois, molt sincer, ha dit que aquesta gespa no els afavoreix gens.
Nos costó mucho hoy, yo creo que la primera parte no era buena nuestra, el campo, el estado del campo tampoco ayuda mucho para jugar nuestro fútbol, pero el míster ha cambiado unas cosas en el descanso, jugamos un poco mejor y bueno, no hemos creído mucho peligro, pero las que tuvimos metimos y bueno, esos partidos también hay que ganar.
Ve de Extremadura, ¿no, Fernando? Sí, sí, ¿eh?
Això és veritat, sí. Que, home, que s'hagi d'adaptar ja ho devien saber.
Sí. Aquesta és l'altra. Sí. I més que fa calor, han dit, aquests dies, que ha plogut poc. Bé, ahir va ploure a Madrid, però no sé.
Sí, però la regaran, no?
Sí, i deuen tenir aquelles màquines que fan de sol i de calor, no? També, sí. Que posen tots els estadis, sí. Bé, doncs un dia més a l'oficina, no, Damià, pel que dius del Madrid, i a veure què passa en el derbi diumenge.
Sí, a veure què passa el diumenge. No està descartat encara Benzema. Ahir d'Ancelotti, que veuran com evoluciona aquesta setmana i que faran una última prova dissabte. Bé, veurem, no? Ningú té la informació exacta, però a mi a l'Eix em fa l'efecte que el més lògic seria ja deixar que fes net, perquè el Madrid és líder, porta encara aquests dos punts i la temporada encara és molt llarga. Però sí que avui m'ha fet la sensació que el Madrid anava ja molt justet i amb el ganxo, i que la plantilla no és tan llarga, perquè tret de Rodrigo i de Vinícius, és veritat que avui d'alguna manera ha ressuscitat Asensio, que és l'altre nom propi, perquè era el jugador que estava més, com més apartat, més out, més desenxufat de l'equip, i ha fet aquest golaç al 2-0. Però bé, tret d'això, no, Ancelotti tampoc té matèria prima a la banqueta si té problemes. Per tant, vaja, no tindria massa sentit que el forcés si no el veu bé. I ja per acabar, doncs, Fede Valverde, no? Fede Valverde, que és, ara mateix és l'home del dia, de la setmana, del mes i gairebé del que portem de temporada. És el nou ídol del madridisme, l'uruguaià, un jugador total que a sobre té gol, doncs sembla un jugador per 10 o 12 anys més a un Madrid, que ara tindrà un doble enfrontament contra el Shakhtar Donetsk, 6 punts, i una dada per acabar. En primeres parts d'aquesta temporada, 6 gols a favor, 5 en contra. En segones parts, 15 gols a favor, 0 en contra. Per tant, una cosa serà la sensació que van justets, però l'estadística és demolidora, vol dir que les segones parts del Madrid està passant com una piconadora per damunt dels seus rivals.
És bona aquesta dada. Diumenge el Damià tornarà a Madrid, al Wanda Metropolitano, i segueix afinant el talismà, perquè d'aquí a un mes, sí, hi ha el primer, sí, clàssic de la temporada. D'aquí a un mes, el 16 d'octubre. Apunta diumenge a la tarda al partit, al Bernabéu. Diumenge 16 d'octubre a la tarda, ara mateix no és oficial l'horari, però seria el més lògic, aquest horari de diumenge a la tarda, 16 d'octubre. El Barça ha de jugar abans contra l'Inter, és que el calendari del mes d'octubre és apassionant. Molt bé, Damià, una abraçada.
Gràcies, Aleix, bona nit a tots.
Vinga. Ah, no, espera, Damià, no marxis, un segon. Digue'm. Un segon, ho explicarem, perquè la ràdio és així, no enganyarem a ningú. Ara de seguida tancarem tertúlia i avui al tram final del Tu Diràs fem de Mintage. Evidentment el Damià està a Madrid. El de Mintage l'hem gravat perquè el protagonista viu a Houston, Texas.
I s'ha de pronunciar bé.
I pel canvi horari el vam gravar abans que el Damià marxés a Madrid. Vols avança qui és, Damià, tu,
no,
el protagonista?
Una pista. Encertem, va.
Ho ha dit a tu, bueno, però...
Home, la pista bàsica és que l'esport és el bàsquet.
Barça de bàsquet.
Ja m'ho complica.
Així ja no és JR, que és qui jo pensava.
Hi ha una molt bàsica, que és que va fer un bàsquet decisiu que va donar una lliga al Barça, a l'últim segon.
Als anys 80.
A Camp de la Penya.
És elèctric. Epi no viu a Houston, no?
No. És elèctric.
Bé, doncs ara quan te'n vagis camí de l'hotel, escolta-ho, Damià.
Home, i tant. Mira, li diré al taxista que posi... Bueno, no, ja farem que a través de l'aplicació... A veure si li agrada. Ja li diré, a veure si li gusta el Damintage.
Ponga el RAC1.
Una abraçada.
RAC1.
Gràcies. Adéu, RAC1.
Vinga.
Adéu.
Sí, a mi m'ha passat amb taxistes aquí a Barcelona. Que pots posar RAC1? Et diuen. El RAC1.
Llavors,
ah, sí,
llavors saben quin és.
És una obligació que tenen els taxis, eh?
Sí, sí. Han de posar el que la música que vulguis, sí, o apagar la ràdio.
Exacte.
Hola, Miquel Agut. Hola. A veure, entra el Miquel Agut al tram final de la tertúlia d'avui per parlar d'aquest sí que és un extraterrestre. Ha fet un gol que a mi em recorda moltíssim el de Johan Cruyff contra el Granada, contra Reina, no?, contra el porter. Però molt em recorda el gol.
Sí, ara a la redacció parlàvem que aquest potser és més amunt, més centrat, i l'altre era més a prop de pal. Mm. Per entendre'ns, no? Aquest, si fessis un cop de cap, seria impulsant-te cap a dalt i picant amb el cap, i l'altre, el de Cruyff, potser hauria estat més com un cop de cap en planxa, no? Per mesurar les alçades. Però bé, en tot cas, és un gol que ja està fent la volta al món, com és lògic, i del gol n'han parlat el propi jugador, ara l'escoltarem, i també Pep Guardiola, i en l'entrevista que ha concedit a Movistar al final del partit, més o menys s'acosta a tu.
Me recuerda un gol, tú que eres de Barcelona, Cataluña, aquella zona, un gol de Johan Cruyff en Atlético de Madrid hace muchos, muchos años.
Sí.
Y justo hecho gol me ha venido el flash, digo, esto lo hizo Johan.
Sí.
Y me gusta que... que, bueno, que l'ha imitado.
Qui era el periodista que diu català?
Aleix Pariser. De,
ah, m'ho diu a mi?
Crec que era el Guai Llorenç. Sí, ha dit Movistar, no, les imatges les ha disfoses Movistar, però em fa la feita que amb qui parlava era el Moll Llorenç, que és d'ESPN, i que avui era a l'Etihad cobrint el partit, i per això Guardiola s'ha pres aquesta llicència d'adreçar-s'hi en català parcialment en aquesta resposta. I després també hem pogut escoltar el jugador, el golejador, en una entrevista a la televisió anglesa després del partit. Ara, quan l'escolteu doblat, potser us sembla que és una persona veritosa. Bé, és en el context d'una conversa entre ell, Stones, i un periodista, i estaven fent una mica de broma. Ell és el primer que sap que ha fet un gol històric, icònic, però... bé, escoltem-lo.
Yeah, two wonderful goals today.
Hem fet dos golaços avui. El meu ha estat una mica millor, diria jo. Gran centrada de Cancelo i una victòria molt important. Ha estat una gran centrada, però tinc unes cames molt llargues i per això he arribat a la pilota. Ha estat un golaç, tot s'ha de dir.
In the end it was a really good goal, I have to say.
Bé,
però es treu mèrit, en realitat diu que és perquè té les cames llargues.
Sí, aquesta, sí. Quan el veus amb l'altre al costat, és allò com si diguessis, no, li fots un copet amb el colze, sí. Saps allò? No ha estat millor, eh?
Però que però si l'hagués fet Ibra, si el fa Ibrahimovic, diu, és un gol que només puc fer jo, home, per exemple. No, no.
I una altra diferència és que el de Cruyff és en un segon pal sense defenses i el de Haaland és envoltat de defenses.
Sí, jo crec que detall. La centrada de Cancelo amb l'exterior té molt mèrit, però Cancelo hem vist que fa servir l'exterior molt sovint, sí. Una cosa que també feia Cruyff com a jugador, tinc entès, perquè jo no el vaig arribar a veure, però en tot cas...
Ah, sí, l'empenya? Feia servir l'empenya exterior?
Cruyff feia de tot.
De tot, ara.
Però és que jo crec que té la rematada tan amunt...
Sí. ¿Quién hizo el centro en el gol de Cruyff? ¿Reixac?
Charlie.
Sí, ¿verdad? Sí. Reixac.
Mira, te mata una trucada.
Sí, perquè hi ha alguns frics dient que és millor la centrada de Cancelo que la rematada.
Sí,
home, a veure, per favor.
Jo també ho he llegit, però vaja...
La centrada té mèrit pel que fa a Haaland, no?
De fet, jo crec que la centrada es converteix en assistència perquè és Haaland el rematador, perquè si no... És una centrada que un altre jugador no arriba a rematar.
El de Haaland és un golaç.
I una centrada amb l'exterior en un jugador de primera divisió tampoc és que sigui... Posem les coses en context.
És un gran gol, i recorda el del Johan, però per mi és millor el del Johan, perquè té molt poc angle. No té oposició, és veritat.
Més semblant al de Lewandowski de l'altre dia, no? Potser?
Sí,
que també s'estira.
Té poc angle. Aquí, si us fixeu, li passa per sobre del cap al porter.
Ja.
El porter, un felino no és. O sigui, mira, que no s'allò que dius, hòstia, t'ha anat a l'escaire. No, o sigui...
El Fernando té raó,
que és
que la centrada ja havia superat la porteria. De fet, ell quan aixeca la cama, la tira una mica...
No hi ha angle, que el Reina es queda dient, però per on ha entrat això? Que no hi havia forat.
Clar, avui jo crec que el que fa la rematada és sorprendre el porter, perquè no t'imagines que aquell tio arribarà allà com
un cop arriba, va molt centrada i va molt forta, llavors
sí, amb molta potència el de Haaland.
Ara que parleu de futbol vintage, no? Del Johan, de l'holandès volador,
aquest gol la gent jo crec que el té a l'imaginari, perquè
però sobretot hem vist més fotos que el gol,
la foto, la foto que además hubo muchísima polémica porque durante muchísimos años se dijo que la foto era Horacio Seguí y resulta que era de su hermano, de Rafa Seguí.
Ah, que bona aquesta història.
Fa poc va haver un article en què reconeixia l'Horacio, reconeixia que era del Rafa, però una trifulca entre germans, tremenda.
Tremenda, per una foto. Doncs no, anava a dir, ara que parleu de futbol vintage, demà el t'ho diràs, més enllà d'entrevistar la presidenta de la Lliga F, Beatriz Álvarez, avui que s'ha confirmat que per fi les àrbitres seran professionals i s'ha arribat a un acord i cobraran el que pertoquen i tindran també, no?, tot el que laboralment era obligatori que tinguessin després de fer una Lliga professional, és que clar, no tenia sentit.
Sí, però ara hi aniran les jugadores. Perquè, clar, ara mateix les àrbitres guanyen bastant més que, el sou base de les jugadores.
El sou mínim professional de les jugadores, sí, sí. Bé, com a mínim, ja ho anirem arreglant.
Vull dir que es tornarà a enredar, això,
Però com a mínim jugarem la segona jornada en principi aquest cap de setmana. Anem a dir, més enllà d'aquest contingut, demà, ara que parlem de futbol vintage, demà parlem d'una sèrie documental que estrena Movistar Plus aquest pròxim cap de setmana que es diu La Liga de los Hombres Extraordinarios. I són 5 capítols amb Joan Gaspar, Caneda, Lendoiro, Manuel Ruiz de l'Opera i José María del Nido.
Jo no fan això.
Canela en rama.
Això s'estrena...
No, Caneda, no Canela.
S'estrena d'aquí uns dies. S'estrena d'aquí uns dies a Movistar Plus i és una sèrie documental que recorda els expresidents més mítics que estan vius del futbol dels 90.
Pollastres que muntaven.
I tot el que va passar en aquella època futbolística. El masclisme que hi havia, l'homofòbia que hi havia, els ultras que hi havia en aquells estadis de Riazor...
Serà un super... Aquesta
picada
serà un supervenda.
És una sèrie documental molt interessant i demà en volem parlar aquí amb el cap d'entreteniment de Movistar Plus, amb la Mònica Marchante i amb Lendoiro, demà el t'ho diràs. Així que queda anunciat.
Podries anar a haver-lo anat a fer allà, t'hauria convidat aquí uns proceros i unes
coses. Aquelles reunions hasta les 5 de la
mañana. A mi m'ha cridat l'atenció això que ha dit la Danà, que les àrbitres actualment tinguin salaris superiors a les jugadores. T'imagines que l'àrbitre de l'US Open hagués guanyat més quartos que a l'Alcaraz?
No, és increïble.
No, les jugadores tenen un sou mínim de 16.000 euros i les àrbitres ja estan ara als 25.000. Llavors, pot ser que les jugadores diguin, volem el mínim al 25.000.
No, de fet, el conveni pel qual es va fixar aquesta xifra ja ha caducat. O sigui, ja haurien d'haver començat les noves negociacions. Passa que ho van posposar i vam aclarir això i ara començaran les jugadores.
Imagina't.
I és un sou baix, per les àrbitres ja és un sou baix.
Sí,
tenint en compte això, sí.
Però puja és 5 o 6 vegades més el que estaven guanyant.
Sí, sens dubte.
No, anava a dir que tenim tants valors, que hem analitzat la derrota del Barça sense parlar d'un penal que li fan al
Déu. Això és veritat.
Fixa't si som, claríssim, som d'UNICEF, d'ACNUR i de tot.
És que no hi ha debat, ja realment. És penal i ja està.
I tu que segueixes Twitter, Fernando, ho vaig posar. Jo ja vaig dir que aquesta camisa grisa no era prou blanca per jugar a la Champions.
Amics, gràcies.
Tot arribarà.
Un plaer. Fins dimecres vinent. Gràcies.
Adéu. Sigueu feliços.
Vinga, seguim, el tu diràs.
Diràs amb Aleix Parissé.
Abans d'escoltar el de Vintage, que hem enregistrat amb el Damià López, amb un gran protagonista del món del bàsquet del Barça, dels anys 80, una mica de bàsquet, precisament, actual. Hola, Mundet, bona nit.
Què tal, bona nit.
La notícia de la nit és que Eslovènia de Doncic fora de l'Eurobàsquet.
Sí, senyor, han perdut de 3, 87 a 90 contra Polònia, un partit absolutament boig, partit, jo diria fins i tot memorable, d'aquells que es recordaran durant molt de temps. Amb Eslovènia perdent de 23 abans d'arribar al descans, remuntada dels eslovens que aconsegueixen posar-se per davant en el marcador al començament de l'últim quart, però en aquell moment apareix AJ Slaughter, que exjugador del Gran Canària, que estabilitza l'equip, i a la recta final Eslovènia que acaba quedant eliminada amb Luka Doncic fora del partit dels últims 3 minuts, eliminat per faltes personals. El mateix eslové ha reconegut que avui no ha estat fi i ha assumit tota la responsabilitat en la derrota.
Probably not 100%.
Segurament no estava al 100%, m'han punxat al tercer quart i durant aquest Eurobàsquet he tingut molts problemes físics, però no hem perdut per això. Avui he jugat horrible, li he fallat al meu equip i al meu país, és culpa meva. Haig de revisar què he fet malament en aquest partit i ser millor.
And that's on me, and I gotta look back at this game and be better.
Compte que en aquest europeu ja hi ha fora el, no només Doncic, també Jokic, també Markkanen, mica en mica van caient totes les peces importants.
Antetokounmpo,
sí senyor. Vull dir, mica en mica van caient tots i ja tenim definit el quadre d'aquestes semifinals. Ahir vam saber Alemanya-Espanya, avui hem sabut del Polònia-França, que han acabat guanyant a la pròrroga a una Itàlia que se li ha fet de nit en l'última instància del partit, en els últims trams, on Tomàs Hertel ha acabat sent decisiu en la recta final del maig per acabar classificant els francesos per les semifinals.
Per això, divendres, les dues semifinals.
Correcte.
França-Polònia i l'Espanya-Alemanya. Avui també hem sabut que l'Eurolliga ha enterrat definitivament Jordi Bartomeu com el seu president, com el seu màxim responsable, i ja ha situat de manera ja oficial Dejan Bodiroga com a nou president de l'Eurolliga de bàsquet.
Sí, senyor. Una història que ja arrossegàvem des de pràcticament la temporada passada, quan els clubs propietaris van votar la destitució de Bartomeu. Avui s'ha fet finalment oficial el trasbàs en una Eurolliga que a partir d'ara serà bicèfala. És a dir, Dejan Bodiroga serà el president de la institució en si, i la seva mà dreta serà un home que es diu Marshall Glickman. Qui és Marshall Glickman? És el fill dels fundadors de Portland Trail Blazers. De fet, va ser president de la franquícia a començament dels anys 80, un home que ja ha treballat en determinades ocasions amb la pròpia Eurolliga i que manté una molt bona relació amb el Barça. Glickman, de fet, va ser present en l'última gira que va fer el Barça pels Estats Units. Va estar en les quatre seus, recordo que va estar a Miami, Las Vegas, va estar a les quatre etapes de la gira nord-americana. Glickman va ser amb el Barça i va fer molta amistat, per cert, amb el CEO de l'Espai Barça, del Futbol Club Barcelona. Són canvis que s'havien de fer. Bartomeu, que està ja formalment destituït com a president de l'Eurolliga, el seu càrrec a partir d'ara l'ocuparà Dejan Bodiroga i Marshall Glickman.
Ens quedem en aquest nom. Demà al bàsquet també en podem parlar amb més calma, de què pot afectar i com pot quedar això de l'Eurolliga.
Molt ràpidament, dos partits de pretemporada que s'han jugat avui. El Girona ha derrotat el Joventut 93-89 a l'Hospitalet, en l'homenatge que se li ha fet a un històric com és Jordi Bonareu. El Manresa, en el dia de la seva presentació, ha perdut de 2 contra el Partizan de Belgrat, 96-98. El Servis posa un punt i final a una gira de 4 partits per l'estat espanyol.
És el Obradovic, amb qui vas parlar tu fa uns dies a Badalona.
Sí, no li va fer gaire gràcia que
la
preguntés
per Sèrbia. Sí, me'n recordo. Escolta, no et perdis el Damintage, que sé que t'agradarà. Ja ho veuràs, Mundet.
Aquí estic.
Vinga, fins ara. Abans del Damintage, una mica d'handbol, perquè el Barça ha arrencat la Lliga de Campions d'handbol fent gala del cartell que té, que és el màxim favorit a guanyar el títol, a revalidar-lo. De fet, busca el tercer títol europeu consecutiu, Dani Aguilar.
Sí, victòria contundent a una pista complicada, com ho és la del Pic Zeguet hongarès, 28-35, amb remuntada inclosa, amb bones notícies de les noves incorporacions, sobretot en la figura del porter Emil Nielsen. Avui, 8 aturades. I és que la primera part, després d'uns minuts inicials igualats, el Zeguet ha clavat un parcial de 6-0 als Blaugrana, ha donat 5 gols de marge, moments difícils per als d'Ortega, davant els quals han reaccionat amb el potencial de Dick Amem i insistim al paper de Nielsen sota pals. Ortega ha lluat aquesta reacció.
Creo que, eso también dice mucho el equipo, ¿no? Perdiendo de 5 ahí, cuando peor se ponía, el equipo ha seguido y hemos ido perdiendo de 1, podiendo haber ido incluso delante al final del primer tiempo.
Al descans, com diu, perdent d'un, 15-14, petita renda pels hongaresos, i a la segona part els blaugrana han exhalit mitjançant la capacitat golejadora de Mem i l'heroi de la final de l'any passat, Ludovic Fàbregas. Tots dos han acabat amb 7 gols per completar, insistim, una segona part excel·lent.
Sobretot en el segon temps, en un moment que hem jugat perfecto en defensa, saliendo al contraataque, y el equipo está muy bien físicamente. Yo creo que ese que te ha agotado mucho el cansancio también y satisfecho del primer partido.
Fins al punt de tenir una renda de més 9, és a dir, hem passat del menys 5 a la primera part al més 9 a la segona. Per tant, excel·lent reacció per debutar en triomf, com ho han fet també avui Kiel i Kielce. Tots tres han guanyat el grup B en aquesta estrena. Compte la setmana que ve, dijous, 3:15, estrena al Palau Blaugrana, Barça-Kielce, reedició de la final de l'any passat.
Molt partidàs,
sí, senyor.
Dijous de la setmana que ve al Palau Blaugrana. Gràcies, Dani.
Bona nit.
Avui tancarem el Tu diràs amb el primer Damintage d'aquesta temporada radiofònica. El vam gravar ahir amb el Damià López perquè el protagonista és als Estats Units i pel canvi horari no ens podia atendre en directe, i perquè el Damià avui, ja l'heu sentit, era al Bernabéu seguint la jornada Champions. Comença una altra temporada del Damintage. Recordem, mites esportistes dels anys 80 i 90.
De Vintage. Ahí
lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona.
¡Ay, qué tío, no! ¡Jordan!
Solojábal de tres, triple de Solojábal.
Carrasco pot centrar.
Una temporada més al Tu diràs, ens acompanyarà el Damià López amb el seu Damintage. Ja sabeu, esportistes que han estat importants en la nostra història, en el món del futbol, en el món del bàsquet o en qualsevol esport. Esportistes dels anys 80 i 90, que el Damià López sempre ens porta aquí amb els seus cromos de referència. Hola, Dami, bona nit.
Què tal? Molt bona nit.
Escolta, content? Una temporada més de la Vintage?
Sí, sí, m'aguantes una temporada més amb el de Vintage, així que ja saps que jo sóc molt feliç recordant els esports dels anys 70, 80, 90, el que faci falta. Així que ja tinc uns quants noms en cartera, però molt il·lusionat amb el que farem avui.
I amb quin cromo comencem avui? Va, quin és el personatge?
Doncs mira, arrenquem amb bàsquet, val? Aquest primer Vintage de la temporada 22-23, bàsquet dels 80, el bàsquet que ens agrada. I avui dediquem el de Vintage a un jugador que va passar per la Lliga Espanyola només 2 anys, però en 2 anys en va tenir prou per deixar una marca molt important i un record inesborrable. Un any al Barça i una Manresa, amb un bàsquet a Badalona que va donar una lliga al Barça. És el gran Kenny Simpson. Kenny, bona nit.
Bona nit a tothom.
Oh, bon català.
Conserves el català.
Visca Catalunya.
Encara te'n recorda.
Entens? Espera, això ho podem fer en català, Kenny, o no? ¿Entiendes?
No,
ya no.
Tengo 10, 12 palabras.
Bueno, eso es bueno que lo recuerdes aún.
Sí, siempre buscan escribir y en España y catalán, pero mi español es mejor que catalán. Sí.
Kenny, hay mucha gente a la que le hará muchísima ilusión escucharte, ¿no? Que dirá, ostras, Kenny Simpson, ¿no? ¿Qué hace Kenny Simpson? Cuéntanos un poco a qué te dedicas, si haces cosas relacionadas con el básquet, explícanos un poco.
Del último 25 años yo trabajé en tecnología, los cursos de software, de SAP, Oracle, yo hacemos contratos con el gobierno federal por el militar, porque yo tengo un TSSCI, es un clearance, y yo fui un CEO de un compañía, COO de un compañía del último 25 años.
Nada de básquet, entonces, nada de básquet en tu vida.
No, en privado, cuando yo viva de aquí en Houston, Texas, en 1996, yo hacemos los cortes de básquet privado.
Bueno, vamos a repasar un poco tu historia, ¿no? Tu llegada al Barça, Manresa, vamos a hacerlo un poco por partes. Recuerdo que hace unos meses hablábamos aquí con Audi Norris, que tiene alguna coincidencia contigo. Él es del draft del 82, igual que tú, a ti te eligen Kansas City Kings en el 97. Pero a mí hay algunos puntos en tu historia que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, el primero es que cuando das el salto de Estados Unidos a Europa, te vas a Suecia. Y la pregunta es, ¿cómo un jugador americano en 1985, Kenny, va a parar a la segunda división de Suecia?
Sí, es el mismo que España. Hay en este país tengo muy buenos jugadores de base alero, entonces todos los clubes busquen los pivots. Entonces en el primer partido en Suecia, uh-huh, yo meten 51 puntos y hacemos un gancho zurdo en el último segundo de ganar el partido. Entonces todos miran que ¿quién es este hombre? Porque nosotros tengo jugadores de NBA y todo, sí, pero él es más bueno, más rápido, más duro. Este es que hacen allí en Suecia. Yo meten 36 puntos al partido.
Oye, sí, y luego llegas al Barça, pero tú llegas al Barça en el anonimato más absoluto. Nadie sabía prácticamente nada de Kenny Simpson. ¿Cómo se produce tu fichaje por el Barça? ¿Cómo es la historia de tu llegada al Barça?
Porque durante el verano de 86 tengo del torneo premundial. En el torneo de premundial llega el Larios All-Stars y nosotros juegan 30 partidos entre 40 y 45 días. Uh-huh. Entonces, cada vez jugando frente del equipo alemán, del equipo francés, del, uh-huh, equipo España, del equipo Italia, del equipo Yugoslavia, Este es cuando la gente lo visto, porque cada partido yo meto 38 puntos. Entonces, gente dijo, ¿quién es este hombre? Y cuando nosotros juega frente de selección español, me habla con Díaz Miguel. Uh-huh. Díaz Miguel es responsable porque él me dijo, tú eres un buen jugador. You know, no, yo hablo con él porque habla inglés.
Claro, pero te ve Díaz Miguel, hablas con él y él... Sí. Pero ¿quién te ve del Barça? ¿Aito? ¿Quién?
No, nadie. Nadie habla conmigo. Solo Díaz Miguel. Ah. You know, del primer día que hablan de Barça, y yo estuve en un taxi, voy a Milano. Entonces, Ivan Duncan dijo que no, espero porque yo creo que tú voy a jugar en Barcelona.
Ajá.
Bueno, y al final acabas en el Barcelona, ¿no? Que tenía una plantilla, Damián, ¿no? Espectacular ese Barça, ¿no?
Sí, sí, ahí estaban Epi, Sibilio, Sorozábal, Trumbo, Wallace Bryan, Jiménez, Kim Costa, Juanito de la Cruz, Ferran Martínez, Julián Ortiz. Te quería preguntar, Kenny, de todos aquellos mitos, ¿cuál te impresionó más? ¿Y con qué jugador conectaste más? ¿Cómo fue ese año con esos jugadores?
Sibilio y Epi. Pero del hombre que yo estaba más cerca es Kim Costa, porque uh-huh. hablan inglés perfectamente. Y voy a su... Tengo un tienda de... ¿Cómo se llama? Dulces. Tengo un...
De chucherías.
Sí, de dulces, de chucherías. Cada día me llevan, you know, los candies diferentes que para mí, un bolsito vale. Cada día.
Como un regalo, ¿no?, que te daban, como un detalle.
Sí, sí.
Qué bueno. Oye, ¿y has hablado de Aito como un visionario del básquet, ¿no? Tú siempre has dicho que fue clave para el éxito de aquel equipo.
Sí, porque la visión no pasa por toda gente. Hay vistas que no otro, porque en su vida cada día, cuando conducir o algo así, es necesito, lo busco mucho más largo en la carretera, ¿sabes? Más que cerca, vista por distancia. Y él tengo una energía metafísicamente. Es un sinergia.
Sinergia. Una conexión.
Una conexión, sí.
Sí, una conexión, pero un sinergia más de ganar, de corazón, de pasión. Uh-huh. Yo tenemos un gran pasión uh-huh. y para jugar.
Bueno, Kenny, para quien no te haya visto, yo te recuerdo como un crack. Tenías muchísima capacidad para anotación, lo demostraste el año siguiente en Manresa, luego hablamos de ello, y también todos los equipos. Luego te vas a Israel, eres máximo anotador, pero claro, vienes al Barça, que es un equipo donde hay muchísimas estrellas por delante tuyo. Tenías a Epi, Sibilio, y tu rol ahí, Kenny, era muy claro, ¿no? Era salir desde el banquillo, cambiar ritmo, cambiar partidos, dar energía al equipo, además de aportar tu juego y tu talento, ¿no? Eras una especie de microondas ahí.
Sí, pero en este equipo tengo cada jugador es una estrella. Yo tengo una visión para que hacen por ayudar a ganar el partido. Cada día en entrenamiento yo marca Epi, yo marca fuerte cada segundo, cada minuto,
le haces mejor, le haces mejor.
Y dos veces al día, una vez yo roba el balón y Epi me pega atrás en mi cabeza porque ha llorado.
Hombre, Kenny, sí. yo te recuerdo tu aspecto en los años 80 y no se me ocurriría pegarte, ¿eh?
No.
Sí, pegarte y yo voy en el suelo y todo pienso que yo voy a matar, pero yo me subí y dijo, ahora nosotros tienen ganar un campeonato. Ahora.
Sí. Bueno, vamos a recordar sí. La canasta, yo creo que es la que más se recuerda de Kenny Simpson,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto, es la canasta de su vida. 25 de abril de 1987, pabellón de Ausias Marc, pabelló de Ausias Marc, mític, sí? no vaig ser vegades d'allà, Badalona. És una jugada que tu dices, Kenny Simpson, y todo el mundo pues automáticamente se acuerda de esa jugada. Como digo, playoff final de la Liga, cuarto partido en Badalona, vais 2-1 ganando en la serie. Si ganáis ese partido, ganáis la Liga. Empate a 99 en el marcador y posesión, última posesión para el Barça.
A jugársela todo Zabal, quedan 5 segundos, 4, 3, va a jugársela Simpson, 1. Y esa canasta se da por válida en el último segundo. Vamos a ver. Simpson tiró fuera de tiempo. Vamos a ver el reloj que teníamos sobreimpresionado. 2-1. Está en el aire Simpson con el 1.
Que no, que sí, que no. Y al final la dieron por buena y campeones de Liga. Kenny, ¿qué recuerdos, ¿no? ¿En qué piensas? No sé si la has visto muchas veces, si no la has visto. ¿Qué piensas cuando recuerdas esos momentos?
Cada mañana en mi vida yo he visto eso. Cada día. Cada día, hace 35 años, es el mismo piensa en mi mente cuando levante a cama. Sí, porque, mira, recuerdo del último punto, pero antes yo metan 7 consecutivas por el equipo.
No fallaste, no fallaste ni una.
Bueno, sí, venía de una mala final en general, pero sí.
Epi salir con 5 faltas.
Claro, y por eso juegas.
Sí, entonces cuando Epi no está vista es más espacio para mí. Entonces yo tengo suerte y confianza a mi equipo, porque si mi equipo no tengo confianza en mí, esta canasta no es posible. Cada entrenamiento, cada partido, todo año estás por este momento.
Pero Kenny, perdona, momento, es una canasta no solo importante, sino que es complicada, porque Villacampa te defiende bien, tú te levantas con un rectificado al límite, es una canasta complicada la que metes ahí.
Sí, pero nosotros, no es un tiro normal, pero yo lo he visto a él en mi lado izquierda, y también yo meten este tipo de canastas muchas veces, porque es un truco que nosotros tengo en Estados Unidos, cuando tengo un hombre como la Villacampa muy atlético y saltas alto, y yo lo he visto. Esto es porque yo levante y bajan y tiro.
Claro. Bueno, esta entró, ganasteis esa liga, pero además Kenny Simpson ganó la Copa Korać, aunque esta competición no la pudo jugar porque, Damián, solo habían 2 extranjeros, ¿no?, que se podían inscribir, y los elegidos por el Barça fueron Wallace Bryan y Steve Trumbo.
Sí, no sé si le dolió eso a Kenny, porque en la liga sí que podía jugar, pero en Europa no, solo había 2 extranjeros, a Trumbo no le dieron la nacionalidad y solo había esos 2 extranjeros, y a Ito pues le dejó fuera.
Pero en el último partido yo juega contra Cibona allí, y Cibona en Barça.
Sí. Pues mira, escúchame. Vamos a recuperar ese momento, Kenny, porque es verdad que en la Copa juegas muy bien, la final contra la Peña metes 15 puntos, y en la Supercopa, efectivamente, contra la Cibona de Petrovic, jugaste y estuviste bastante bien. He recuperado también el momento y se te ve además muy contento en pista con el trofeo, ni más ni menos que contra la Cibona.
Nacho Salazábal, que aixeca la copa i la mostra als aficionats que avui han omplert el Palau Blaugrana en aquest partit de tornada. El Barcelona, doncs, recordem-ho, avui ha vençut per 99-87 i guanya aquesta primera Supercopa Europea de bàsquet després d'haver superat amb 12 punts a l'equip croata.
Ojo, porque ese año ganáis la Liga, la Copa Korac, sí, la Copa del Rey y esta Supercopa de Europa contra la Cibona. Efectivamente, no juegas la Korac, que ganáis a doble partido contra el Limoges, de Dacoury, Ostrowski, Forestier, Cansi, míticos jugadores, sí, del básquet francés, pero sí que ganáis esta Supercopa contra la Cibona, donde juegas y estuviste bastante, bueno, bien,
¿eh? Fue un buen año, Kenny, para sí, el Barça y para ti.
Sí, es un buen año, pero yo meto en todo los viajes, porque Aito me gusta y quiere, yo estuvo en el entrenamiento, porque los campeonatos que ganan en los entrenamientos, en nosotros los entrenamientos son duros, porque nosotros siempre juega en defensa contra ataque, porque los entrenamientos es mucho más duro que los partidos.
Compromiso con el Barça tuviste, pero luego te vas al Manresa la temporada siguiente. ¿Pero por qué no seguiste en el Barça? Que es una duda que tenemos, Kenny. ¿Por qué no continuaste aquí en Barcelona?
Porque señor Alemán y Aito, pienso que es necesario otro pivot o otro grande por este, Copa de Europa.
O sea, Kenny, no es nada de que pidieras más dinero. Fue un tema totalmente deportivo, ¿eh? Para no quedarte.
No, yo hablo con ellos y yo solo piden, yo quiero el mismo dinero que otros americanos que juegan en la liga y juegan y ganan un campeonato. Uh-huh, también, yeah, ellos piensan que sí, por 150 mil dólares puedes fichar un pivot. Uh-huh. Eso es de mentalidad.
Bé, anem a escoltar. Lo que vamos a hacer, Kenny, vamos a escuchar tu voz 2 años después de irte del Barça, cuando estás en Israel, en el Maccabi Ramat Gan, donde te sales, eres máximo anotador de la liga, y aprovechando que el Barça jugaba contra el Maccabi Tel Aviv en Copa Europa, Basketmanía, quedó contigo, te acordarás de la entrevista que te hizo el gran Lluís Canut. He recuperado también, 20 segundos de esa entrevista, pero en esa entrevista, tú, con 33 años menos, porque eso es del 89, hacía 2 años que te habías ido del Barça, pues vamos a escuchar lo que decías de tu adiós del Barça.
El club tiene una idea, es la idea del club, no de gente. Sí, la gente paga por el viso, pero esta decisión es quién está en el equipo, quién fue, quién fichar. Es la decisión del club.
Pues nada, lo mismo, ¿no? Decisiones del club, pero con una voz un poco cambiada, ¿eh? Bueno, eso nos pasa a todos.
Sí, pero otra vez, la vida es duro. La vida siguiente, pues.
Sí. Yeah. Luego te vas a Manresa. En aquel Basketmanía, Lluís Canut, en 25 segundos, resumía perfectamente com fue aquella temporada.
A Manresa, en el TDK, Kenny Simpson va viure el segon episodi de la seva història catalana. En triples que decidien victòries, els aficionats el van passejar a l'espatlla pel Congost, però al final els resultats no van ser bons i Simpson va acabar pagant els plats trencats d'aquella mala classificació del TDK, que es va veure abocat a haver de disputar un playoff pel descens contra el Caja de Ronda.
Buen recuerdo tienen en Manresa, de Kenny Simpson también.
Sí, en Manresa otro historia. Nosotros juegan diferente que Barça, porque no tengo los banquillos y también y no tengo un pivot como la Wallace Bryant, tengo Art Housy y tengo Julián Ortiz. Yo me meto en 29 y pico puntos cada partido.
Sí, 29,5 puntos por partido.
Buena media.
Metiste máximo anotador de la liga. Por cierto, Kenny, que aquel año en Manresa coincidiste con Pep Pujolràs, el otro día se cumplieron 30 años de su muerte.
Bueno, entrevistamos a su hermano en el sí, Tú dirás, para recordarlo, a Xavi sí, Pujolràs. Sí, sí.
¿Qué recuerdos de esa sí, temporada a su lado?
Yo y Pep juega bueno juntos. Cada día en entrenamiento es un buen chaval, un bueno. Y yo no sabía, él está muerto. you know, porque yo no hablo con mucha gente en España, pero él y Luis Blanco y Eric Bartolomé, hay buenos jugadores en Manresa.
¿Pero cuándo te enteras de su muerte?
Semana pasada, cuando tú me dijo.
Ah, o sea, pero en todo este tiempo tú no sabías que él había muerto.
No.
Ostras, pues cuando pactaste, ¿no?, la entrevista, claro, con, claro, Kenny Simpson, se lo dijiste.
Yo di por hecho que Kenny lo sabía.
Ah, es que han pasado 30 años.
Es que han pasado, Kenny, 30 años.
Fue un accidente, una lástima, la
en
verdad.
En el, ¿no?, año 92. Bueno, claro, también era, es verdad que era una época, a ver, tampoco era la prehistoria, pero era una época donde no había internet y,
claro,
entiendo que si tampoco tenías, no había mucho contacto con la gente, pero bueno.
30 años pues hace ya de la muerte en un accidente, sí. Bueno, bueno, verdad, una lástima. Bueno.
Una lástima.
Bueno, para terminar este repaso que hemos hecho de tu trayectoria, me apunta Damián, bueno, que tú jugaste, aparte de en el Barça de Manresa, en otras ligas, ¿no? Estuviste en Israel, en Austria, en Suiza, en Francia, y acabaste en Sudamérica incluso, y allí...
Argentina.
Sí, Argentina. Sí, pero allí me dice, sí, Damián, que coincidiste con Manu Ginóbili.
Sí, sí.
¿No? Y que fuiste como su maestro, ¿o qué? ¿Cómo es esta relación, sí, Ginóbili y Kenny Simpson?
2 años con él. Él me dijo cada día, yo quiero jugar en la NBA, siempre.
¿Cuántos años tenía Manu Ginóbili en esa época?
Muy joven.
Kenny. 16.
Y ya lo tenía claro, nosotros, ¿no? Yo NBA, sí, lo tenía claro, ¿no?
Sí, nosotros trabajar y entrenar después el entrenamiento, ir a jugar para 2 horas cada día. Uh-huh. Este es porque él tengo el gancho, el todo así como le yo. Es el mismo, cerca del canasta, con derecho, con zurdo, es un grande jugador.
Uh-huh. Bueno, Kenny, pues nada, yo creo que iremos terminando este extenso repaso. Una última pregunta por mi parte. ¿Tú cuando vivías en Barcelona, por dónde paseabas? ¿Qué hacías? ¿Cuál era tu rincón favorito de la ciudad en esos años 80?
Up and down.
Buen sitio, Kenny. Buen sitio, buena elección.
Up and down.
Otto Suits. Pero bueno, pero cuando ya habíais jugado, ¿no? Sábado por la noche, sí. Si habíais jugado el sábado, ¿no?
Sí.
Siempre profesional. Oye, una ¿has vuelto a Barcelona?
Yo creo que próximo año. Uh-huh. 23, posible junio, porque yo quiero verlo otra vez, Sagrada Familia.
Ah, muy bien. Pues pásate por la radio, sí, por RAC 1, sí, ya te lo recordaremos.
Ya quedaremos,
Kenny.
Ya quedaremos.
RAC 1, toma un t-shirt de RAC 1.
Va, siempre sí. Te la guardamos.
Sí. Queremos una foto de Kenny Simpson en RAC 1.
Kenny, un placer.
Gracias.
Un abrazo, gracias.
Gracias, Kenny. Sí,
un abrazo.
Adiós. Kenny Simpson, Déu n'hi do, la trajectòria que hem repassat avui, Damià, amb aquest jugador de bàsquet dels anys 80.
Kenny Simpson, que, com ens ha explicat, el seu lloc preferit era el Parc Güell, a Barcelona,
sí,
als anys 80. Quin
sí,
crac,
senyor.
Quin
sí,
crac,
senyor.
Un gran.
Bona història, com sempre, el de Vintage, tota aquella gent que potser recordeu o que heu sentit anomenar, doncs aquí àmpliament us expliquem una mica anècdotes i moments d'aquells anys 80 o 90. Avui ha tocat el món del bàsquet i del Barça. Dami, guardem aquest cromo, guardem l'àlbum,
sí,
i d'aquí uns dies, d'aquí uns dimecres més.
I tornarem.
Molt bé.
Gràcies.
Una abraçada, gràcies.
Bona nit.
Kenny Simpson, el primer protagonista, el primer cromo d'aquest àlbum del Damintage. Aquí ho deixarem. Demà tornem a 11:45, a horari habitual, amb la presidenta de la Lliga F, Beatriz Álvarez. I moltes coses més, demà el tu diràs. Gràcies al Joan Ferrus a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Descanseu, bona nit.
Tu diràs.
Notícies.
Agustí Serrat.
Bona nit, passen 8 minuts de la una. Esquerra Republicana i Junts per Catalunya intenten acostar posicions després de les tensions dels últims dies, arran sobretot de la polèmica per la manifestació de la Diada i la proposta de l'ANC de tornar a declarar la independència. Els dos partits s'han reunit aquest dimecres al vespre al Palau de Pedralbes per crear unes condicions mínimes de confiança i intentar refer ponts. Els republicans han exigit lleialtat a Junts per Catalunya i els demanen que aclareixin quina és la seva estratègia. Ha estat una reunió dura i exigent entre el govern i les direccions dels dos partits, que ha durat més de 6 hores. Després de la trobada, totes dues formacions admeten que les diferències són importants, però creuen que es pot arribar a un acord. En aquesta mateixa línia ha parlat aquesta nit l'exsecretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, en una entrevista del 324.
Crec que amb una mica de voluntat, Esquerra Republicana, el president Aragonès, Junts per Catalunya i la direcció de Junts per Catalunya poden trobar un recorregut que permeti refer aquestes confiances. Sabem que no vivim en el millor dels mons, però en qualsevol cas hem d'aprendre a conviure amb aquest punt.
A la reunió hi han participat, entre d'altres, Pere Aragonès, el vicepresident Jordi Puigneró, Marta Vilalta d'Esquerra i de Junts Laura Borràs i Jordi Turull. Més coses, Alberto Núñez Feijóo demana a les empreses que pugin els salaris dels seus treballadors per fer front a la inflació. El líder del Partit Popular ho ha dit aquesta nit en una entrevista a La Sexta, en què ha assegurat que la forta pujada dels preus provocada, entre d'altres, per la crisi energètica i per la guerra entre Rússia i Ucraïna està fent que les famílies perdin poder adquisitiu. Per això demana als empresaris que s'ho puguin permetre, que facin un esforç.
Si las empresas lo pueden plantear y si lo pueden, digamos, financiar con su cuenta de resultados, yo creo que en este momento es necesario subir salarios porque la inflación se está comiendo mucho poder adquisitivo, ¿no?
A l'entrevista, Feijóo també ha justificat que el PP doni suport a la proposta de la Comissió Europea de crear un impost a les empreses energètiques, però en canvi suposi el tribut que promou el govern espanyol. Feijóo diu que l'executiu de Sánchez pretén fer-lo sobre la facturació i no sobre els beneficis de les energètiques, com és el cas d'Europa. Al Regne Unit, milers de persones continuen fent cua a aquesta hora al Palau de Westminster a Londres per acomiadar-se de la reina Elisabet II. El fèretre de la monarca estarà exposat allà fins dilluns que ve, quan es farà el funeral d'estat. Això sí, es calcula que alguns dels ciutadans hauran de fer fins a 35 hores de cua per poder-lo veure. La processió funerària ha sortit aquest dimecres de la tarda del Palau de Buckingham, on s'ha fet un funeral per la família reial britànica. I a Suècia, la primera ministra Magdalena Andersson ha anunciat aquest dimecres al vespre la seva dimissió després que, un cop fet el recompte de vots de les eleccions de diumenge, el bloc de dretes hagi obtingut 176 escons contra els 173 del bloc de centre-esquerra. Ara l'incògnita és si la dreta podrà arribar a un acord per formar govern, tot i que el més habitual seria que les converses per formar aquest govern les liderés la formació més votada. En aquest cas, la resta de partits s'hi oposen perquè els més votats són els ultradretans d'origen neonazi demòcrates de Suècia. I ara els esports, amb Joan Camí.
Aquest dimecres s'han jugat els últims partits de la segona jornada de la Lliga de Campions. El Real Madrid ha guanyat 2-0 al Leipzig amb gols de Fede Valverde i Marco Asensio. Al mateix grup, Shakhtar i Celtic han empatat a 1. Els blancs són líders del grup amb 6 punts. El Sevilla ha empatat a 0 a Copenhague i segueix sense conèixer la victòria a la Champions. És últim del seu grup. El líder és el Manchester City, que ha remuntat davant del Dortmund i ha acabat guanyant per 2-1. Altres resultats, Rangers 0, Nàpols 3, Milà 3, Dinamo de Zagreb 0, Chelsea 1, Salzburg 1, Juventus 1, Benfica 2 i Maccabi Haifa 1, Paris Saint-Germain 3. Cesc Fàbregas reconeix que el retorn de Messi al Barça podria ser una possibilitat si l'equip blaugrana s'ho planteja. Són declaracions a RAC1.
Són coses que es veurà el que passa, però bueno, estic segur doncs, que podria ser una opció si el Barça doncs, estaria obert a que fos possible.
El Consell Superior d'Esports i la Federació Espanyola de Futbol han arribat finalment a un acord històric per a la professionalització de les àrbitres que xiulen al campionat femení. En bàsquet, Polònia ha guanyat Eslovènia per 90-87 i jugarà la semifinal de l'Eurobàsquet contra França. En l'altra semifinal, Espanya s'enfrontarà a Alemanya. El Barça d'handbol s'ha estrenat amb victòria a la pista del Pic Zeguet 28-35 en la primera jornada de la Champions.
I pel que fa al temps, a diferència d'aquest dimecres, en les properes hores no tindrem tempestes enlloc. Aquest dijous al matí tampoc s'esperen precipitacions, però durant la tarda i el vespre descarregaran ruixats i tempestes al Pirineu i Prepirineu i en altres zones interiors del nord de les comarques de Girona i Barcelona. Regulen una mica els termòmetres a l'Empordà i a la costa central, mentre que la resta del país, en molts casos, sumarem 2 o 3 graus. Això és tot. Per ara, més informació al portal de notícies RAC1.cat.
RAC 1.
Crec que podem connectar.
Els castellers de Vilafranca acaben de descarregar un gama extra.
Mare de Déu, un gama extra! Un aplaudiment, que era un freso! Un gama extra! Què collons és un gama extra, Xavi Aymerich?
Cada dia, d'una a dues, a RAC 1.
Ara què toca? Perquè, és clar, després de tot això...
Vostè primer, amb Marc Giró...
Gama extra, gama.
I ja ho veurem.
Ara fes-ho tu a casa teva.
RAC 1. Tots som 1. A partir d'ara, la competència es repeteix. I es repeteix. I es repeteix. I es repeteix. Amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
Un programa basat en fets reals. Amb els Òscars. Aquí comença la competència.
Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC 1 amb gent vinguda de...
Sabadell! Sí! El Vendrell! Sí! L'Hospitalet! Sí! Tiana! Sí! Alella! Sí! Cervelló! Sí! El Prat! Sí! Granollers! Sí! Esplugues! Sí! Poble Nou! Sí! Sant Andreu! Sí! I el Macella!
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
De seguida parlem de l'Anna Gabriel, que està a punt de sortir. Avui havia de declarar davant del jutge Llarena. També parlarem del Ministeri de Defensa espanyol, des d'on haurien manipulat la pàgina de la Viquipèdia d'Alcarràs per esborrar referències a l'actuació del poble el 1er d'octubre.
No, no digueu 1er d'octubre.
Ara tampoc es pot dir 1er d'octubre.
No, perquè divideix.
Bueno, les imatges d'Alcarràs del 1er d'octubre no són pas de gent dividida. És
home, sí,
un poble dient...
Hi ha dos bàndols dividits. Hi ha la gent del poble d'una banda i sí, de l'altra els policies, el Guàrdia Civil i Policia.
És a dir, la gent que ve de fora, totalment d'acord, els forasters.
Los forasters.
Exacte, i se sent, votarem. No votarem, que dieu, votarem. I després se senten altres coses com...
Si votarem, perquè parlen així allí.
No, no, clar.
Com la gent del Macelles, que ha vingut del Macelles.
Allà.
Home.
Com heu vingut del Macelles?
Entrató són dues hores, eh? Sí, sobretot no agafeu el transport públic, que està molt malament.
Només espero que sigui Barreiros, un John Deere, una màquina d'estes de matar.
Ara li diran la marca. Bueno, doncs això que parlàvem, connectarem amb Madrid.
No, però prou de política, sisplau, prou. Escolta, parleu de la reina d'Anglaterra.
Un moment, la reina d'Anglaterra era cap d'estat, i a més de no sé quants estats, vull dir que...
De 14.
Sí, que també es parla de política, parla de la reina d'Anglaterra.
No, però és política de lluny, és més recreatiu el tema.
És recreatiu, i ja, bueno, recreatiu...
La gent va vestida de gala,
no, és diferent. No, de gala no, és de dol, i recreatiu per ella no ho és pas, sí, i pel seu fill ni li explico. La reina d'Anglaterra deia que hi ha novetats.
Sí? Avui que toca el reina Elisabet Walking Dead World Tour.
Un moment, ara l'explicarem perquè hi ha detalls.
Bueno,
i hi ha novetats.
Ara el que hauríeu d'explicar és on és ara la reina Isabel.
Va, sí, és veritat.
Bueno, es pot saber si està mantenint la cadena del fred, això?
Això se'n pot saber.
Ja sabeu que això, nenes...
És important.
A la cosa es congela, si ja
està. Hem posat glaçons dins del cofre.
Sí, amb la reina podrien fer com quan perds l'iPhone, no? Que pots mirar de localitzar on és. Podrien haver creat una aplicació per saber minut a minut on se troba el fèretre. De dir, doncs, que tingui una carona i que vegis... S'està... Ah, que bé, s'està costant. Sí. Soc boníssim creant start-ups,
sí, molt.
Jo hauria de viure i dormir el 22
d'agost. Escolta, jo només espero, sí, i suposo que aquí estareu d'acord amb mi, que la reina Elisabel, en vida, s'hagués pagat els morts.
Què vol dir que s'hagués pagat? Home, diners en tenia per pagar-se.
Escolta, no rigueu. Aquí ha rigut tota una colla que se'ls paga,
Bueno,
nenes?
No li paguen.
Aneu pagant cada mes, no?
Sí.
Quan pagueu de morts?
Bueno, a veure...
33, bueno, mira, digui 33.
La senyora al costat també,
33.
Algú més...
I això és nínxol simple, diguéssim.
Això, una cosa, bueno. Tenen previst palmar a la mateixa hora i tot això, perquè li han fet el mateix pack, la mateixa, com es diu això?
La, sí, és el mateix preu, li han fet preu.
Mateixa, sí, el d'això ardilla.
Bueno, escolta, jo soc...
Tarifa ardilla.
Només espero que faci com jo la reina Elisabel, que cada mes pago també la meva quota. Bueno, ella... La pago a Ocaso.
Sí, val, on sigui.
Fixa't quin nom més ben triat, eh?
Sí.
Ocaso,
sí. No crec
per un negoci que es dedica a recaptar diners de cara a l'ocàs de la vida, quan ja el sol es pon.
Sí, però comencen a cobrar molt abans, vull dir que el
sol es pon. Sí, bueno, jo pago des de, bueno, tenia a la vora 8 anyets.
8 anyets i ja va haver
el sol es pon lentament, eh?
Això jo el que vull és que m'enterrin bé. Saps què et vull dir? Que no em passegin d'una banda a una altra.
I que sigui car. Sigui com sigui, no crec que la reina fos clienta d'Ocaso, no voldria entrar.
Pues hauria de ser-ho, perquè si no haurà de pagar de la seva butxaca totes les despeses d'aquest enterro, que s'està fent a terra. Tu saps el que deu costar, això? Si us ho ha de pagar ella.
Sí, és que aquest pas la tindran embalsamada més temps que el cantant James Brown. Sí. Dic, mira, que van estar 2 mesos i 13 dies abans d'enterrar-lo perquè els fills no es posaven d'acord amb l'herència.
Bueno, això sempre passa, amb l'herència hi ha problemes.
I perquè cremar aquell cadàver no devia ser legal, perquè entre la cocaïna i l'alcohol que portava a sobre allò...
Bueno, però crema més ràpid.
Però tu com saps això del James Brown, que va estar 2 mesos i 13 dies?
Perquè tinc memòria històrica. Internet, per mirar la Wikipedia, posa, ajuda molt en aquests moments. Es veu que el xofer va arribar a declarar que el cos de James Brown el van moure de lloc 14 vegades, més que en un concert,
Hòstia, doncs pues ara entenc allò que cantava el James Brown.
El què?
Mira.
Això.
Get up! Get up! Get up! Tornava a aixecar-te tot. Get up! Així fins a 14 vegades.
Sí, no, però això ja ho cantava abans de morir. Pobre home,
descansi en pau, Si no el tornen a moure. Get up!
Sí, exacte. Va, que avui a la competència també hem de parlar de l'exdiputada de la CUP, l'Anna Gabriel, que ha tornat de Suïssa i ha trepitjat territori espanyol.
I tant espanyol. Ha trepitjat el Tribunal Supremo i ha declarat, o està declarant, em penso, davant del jutge Llarena.
Sí, ha de sortir d'un món a l'altre i connectarem amb l'Arnau Maller, que està justament fent guàrdia.
Bueno, ha de sortir, ha de sortir. A lo millor ja no surt.
Se la queden.
Se la queden,
En principi hauria...
És una trampa, és una trampa. Catalans, pues Espanya és una trampa.
Ha caigut de 4 grapes.
Sí. Ha caigut de 4 grapes, però en tot cas així ha tornat Anna Gabriel de l'exili. El més probable, si no se la queden, com dieu, és que el jutge Llarena envia el seu cas al Tribunal de Barcelona, on serà jutjada per desobediència.
Vuelve al hogar,
Jep.
Que el señor Llarena te tiene de preguntar. Vuelve a Madrid, vuelve, te van a enchironar.
En fi,
S'està aplaudint a si mateix,
Bravo. No està previst que trepitgi la presó, no es preocupi.
Jo no.
No.
Ella sí.
Per cert, a banda de Gabriel, hi ha gairebé, recordem-ho, 2.000 persones processades per causes diverses relacionades amb el 1 d'octubre.
Poques, me semblen.
I avui a la competència també parlarem d'altres qüestions.
Ara, parleu-ne.
Conrad, consum de consumar.
Ara què?
Home, ara és quan parleu de la derrota del Barça a la Champions.
No.
Ens fareu aquest favor, els que som pericos.
Cap problema. De tota manera...
Aquest matí he sentit el Jordi Basté i, escolta, gairebé dona la notícia en veu baixeta. Sí, se li veu el plomero.
Hi ha una senyora que diu que sí.
Home, que ho heu sentit? Hi ha algun perico entre el públic?
Hi ha algun perico...
Veus, és que no els maten aquí, RAC1. Si se n'assabenten que sou pericos, es maten. Segur que han de venir, segur que en ve algun, però a la clandestinitat.
Perico en la clandestinitat.
Sí, bueno, que el Basté li ha donat més temps avui al Santify del Santival, més allò que posa una cançoneta relacionada amb una notícia, que a parlar de la derrota del Barça a la Champions, home.
Molt bé, d'acord, doncs no pateixi que...
Parleu-ne.
Ràpid, el Barça va perdre 2-0 contra el Bayern a Munic, per tant 0-2, no hi ha res més.
Per tant 2-0, si va perdre allà.
Sí, és que això del futbol...
Ja està, ja vol que els
números...
I el dels matemàtics, és que no ho entenen, que el Barça perdi, no ho volen dir de cap manera. Ara ho estava disfressant.
De victòria, no?
Digue-ho, després de dir que el Barça ha perdut 2-0 contra el Bayern, digues, que és una brama de tots els culers. Bueno, el Barça va perdre,
sí, però
és el guanyador moral.
Moral.
Així es pot perdre.
Perquè va jugar bé.
Merda de país. Mira. Deixeu de guanyar coses moralment i guanyeu coses.
Mira, això de perdre per ser els guanyadors morals a l'Espanyol no ens ha passat mai.
No.
Quan perdem, perdem de debò.
Sí, no, exacte.
L'Espanyol, si perd, escoltem,
sí,
ha perdut.
Sí.
És que és així, els pericos no ens estem per aquestes merdes d'universos paral·lels on els perdedors guanyen perquè els dos gols en contra no tenen cap valor. Saps què vull dir? Això al Barça li passa.
S'ha arribat a aquest punt.
S'ha arribat a aquest punt de pensar que, realment, d'anar al rànquing de guanyadors morals, el Barça és el primer.
Per cert, senyor Consum, el seu estimat espanyol, per fi...
Espera un moment, que els auriculars aquests fallen més que una escopeta de fira. Anava a dir, una escopeta de fera.
I és el tercer dia que passa, això ho hauríem de preparar abans del programa.
Bueno, abans del programa això es llançarà.
El què?
Aquests ara els marco amb una X i els llançarem a la brossa.
Com l'exèrcit rus, ho marca amb una X i al final marxa enrere, feu un moonwalk.
Sí, com pregunteu-ho per l'espanyol, parlem-ne també de l'espanyol.
Escolti, aquí ens devem a tots els oients, els de l'espanyol, però sobretot els del Barça.
Bueno.
Vull dir, sí, com sigui, això que deia, l'espanyol que va notar Raúl de Tomàs al Rayo Vallecano, a RDT.
Raúl de Tomàs, que bueno és, RDT. Germans, dem-nos les mans que li hem de dir adéu-siau.
Bueno, germans i tal, el jugador estava molt empipat perquè es veu que el club no li ha dit ni adéu-siau.
És molt de l'espanyol. No? He vist mafiosos tirant un cadàver al riu fent un comiat més emocionat del que li han fet el Raúl de Tomàs a l'espanyol.
Molt bé. Molt bé. Tenint en compte que és el màxim golejador de les darreres temporades, el club només ha publicat una nota, de fet, on diu l'Espanyol i el Rayo han tancat el traspàs de Raúl de Tomàs, que deixa de ser jugador de l'Espanyol.
I ja està. No cal res.
No,
en
gràcies,
canvi, RDT, el Raúl de Tomàs sí que ha publicat una nota més emocionada. Diu al seu Instagram...
Què diu?
Me da pena ver la despedida que dais a un jugador que ha hecho historia en este club en 2 anys i medio. Que ja es vol fer història només en 2 anys.
Bueno, però...
2 anys i mig ha fet. El tio s'ho diu tot. Sí. Tampoc aquest tio no té iaia.
Són 200.000 anys de història de la humanitat i en 2 anys i mig.
Però segueix. Lo único que veo es cobardía, falta de ética y mediocridad.
Això ho diu el jugador.
Sí. Queriendo esconder las malas gestiones de los incompetentes que lleven este gran club en las oficinas.
Repartint, no?
Les m'hi ha faltat fills de puta.
Bueno, però el subtext...
Se sobreentén.
El subtext és aquest, diria.
Mira, escolta, Raúl de Tomàs, pintes quadres molt millor que escrius.
Molt bé, en tot cas, el que vostè deia, el Barça va perdre ahir...
Sí. El Barça ja és aquí.
Ja és aquí.
Sí. El Barça ja és aquí.
Aquí on?
Aquest és el clam. Tot el camp és un clam. El Barça va perdre ahir, però ens hem recuperat. Hem recuperat una cosa que havíem perdut. Les victòries morals. El més informal i el més important en futbol no és guanyar el partit. És perdre'l, però semblar que podem guanyar.
Ha quedat clar, això.
Victòria moral! Victòria moral!
Molt bé, doncs moltes gràcies a Charlie. El que farem ara mateix és connectar amb el nostre home a Madrid, l'Arnau Mañé. Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Hola, Arnau.
Acaba de sortir Ana Gabriel, de declarar el Suprem.
Sí, em sap greu pel Jep Castany, però ha sortit pel seu propi peu.
Què dius ara?
Ho ha fet sense cap tipus de problema.
Va amb manilles?
Escoltem en directe.
Escoltem.
Mai s'hagués hagut de produir la judicialització del que és una aspiració legítima d'un poble.
Està emocionant.
La repressió crea dolor, però és veritat que la solidaritat antirepressiva és la tendresa de les militants i per això vull començar agraint tota aquesta solidaritat.
I diem puta Espanya.
Intactes, com no podria ser d'una altra manera, i perquè tingui curiositat...
Sí.
Està hablando en català.
Si
havia estat requerida directament pel Tribunal Constitucional en relació a la meva activitat parlamentària. Així s'ha desenvolupat la indagatòria i per tant doncs esperem que la causa o s'arxivi o s'enviï a Barcelona. Entengueu que no...
Hem passat de declarar la independència a esperar que em vinguin els papers a Barcelona. Sí. Ho dic,
4 anys i mig lluny de casa, estic relativament emocionada.
Per tant,
deixarem les preguntes per una altra ocasió.
Ara, doneu-li un mocador, home, per l'amor de Déu, tots són micròfonos.
Bueno,
que la gent, home, per l'amor de Déu.
Són periodistes. Ara està plovent a Madrid, pel que veiem.
No, és una plovent. És pedra.
Hi ha una delegació de diputats del Parlament de Catalunya que ha anat cap allà.
Estan aplaudint. Bueno,
sí, ho heu sentit, no respondrà preguntes. Junqueras ara fa la declaració en castellà pels companys d'aquí a Espanya. Veurem aquestes explicacions que... Bravo, Arnau. Aquestes explicacions que donarà Diu més a...
Més endavant.
Ja està tallat.
Sí.
Ja l'he tallat jo, eh? I he agafat les tisores.
Jo crec que per si de cas, per si s'ho repensa Llarena, és possible que ja sigui a l'AVE. Aquestes declaracions s'han fet ara al Suprem, a la porta del Suprem, i ha marxat o no, Anna Gabriel Arnau?
Està aquí, això, responent als companys de la premsa espanyola, i el dubte, un dels dubtes que no resol i que li volíem preguntar, és si tornarà a Catalunya o si directament se'n torna cap a Suïssa com aquests últims 4 anys.
Pel que pugui passar, i si s'ho repensen, que se'n torni cap a Suïssa.
És molt maco, Suïssa.
Bueno, i a Suïssa...
Toblerone. Suïssa Toblerone, tota la vida.
Moltes gràcies, si hi ha alguna novetat, si veus que Llarena s'ho repensa i surt acompanyat de dos guàrdies civils o el que toqui,
o surt a esmorzar,
ens ho expliques, d'acord?
Us ho explicaré si surt amb la toga corrents darrere Anna Gabriel.
Gràcies i bon dia. Vostè què deia? A Suïssa, quines referències té vostè de Suïssa?
A Suïssa, la fondue aquella que fan de formatge, i bueno, és fantàstic. Jo a casa, fixa't tu l'invent que he fet, eh? Mm-hmm. Us agrada el formatge, nenes?
Sí.
Sempre som un rancis. Som una mica ratolines, les dones, eh? Ens agrada, ens agrada. El formatge ens agrada. Ens agrada, després fas... Bueno, porta algú, deu portar algú.
Porta caseïna.
Bueno, o drogaïna, algú porta. El formatge, a mi em torna boja, però fixa't tu, que sempre havíem fet fondis de formatge, fins que un dia se me va acudir i mira, saps aquells dies que tens el dia que dius, mira, avui seré Carme Ruscalleda, saps que tens avui aquella inspiració a la cuina, tens... mira, vaig a buscar el d'allò, el formatge, no tenia formatge, dic, i vaig veure Toblerone.
Sí.
I saps què? En lloc de fondre formatge, fondre Toblerone.
Ah, no, està bé.
I posaré, vaig a buscar, aviam, no tinc pa, però sí que tinc fruita.
Hòstia, no improvisis.
Agafaré?
Sí, inventaré la fondue de fruita amb xocolata.
Pues me la vaig inventar jo, la fondue, i així.